Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de La República. Avui parlem del paper de la pagesia. Hi ha futur per la pagesia a Catalunya? Hi ha relleu generacional? I si no hi ha ni relleu ni pagesia, què pot passar? Estem davant d'un canvi climàtic cada cop més accelerat i davant d'un encariment general de les energies, des de l'electricitat fins al petroli i el gas. I llavors la sobirania alimentària serà cada cop més important i necessita també energia. I avui sembla que ens sobra el sol, sobretot el sol agrícola, i que els pagesos de certs llocs ja sobresaturats d'habitatges i infraestructures, com el Baix Llobregat, per exemple, i el seu delta, fan nosa. Una prova ho hem vist amb l'intent d'ampliació de l'aeroport de Barcelona, que encara seguirà aquest intent d'ampliació. Bé, per parlar i reflexionar sobre tot això, tenim avui aquí dos pagesos. Ells són membres del sindicat Unió de Pagesos de la comarcal del Baix Llobregat. En Ferran Berenguer és pagès de Sant Vicenç dels Horts. Bona tarda, Ferran.
Hola, bona tarda.
Molt bé. I en Lluís Parés, ell és pagès jubilat i de Sant Boi. Bona tarda, Lluís.
Molt bé, bona tarda. Què tal?
Bé, a la marxa que es va fer a la plaça d'Espanya de Barcelona, en Lluís en comentava a la concentració que no hi ha relleu generacional a la pagesia. Ho vaig considerar tan gros que vaig creure que tenia que fer un programa de la República dedicat a aquest tema. Però, a veure, aquí està l'opinió, que després ho desenvoluparà una miqueta, Lluís, però com ho veus tu, Ferran? Hi ha relleu, no hi ha relleu, o com està la situació? Endavant.
Ara mateix n'hi ha poc, i el ritme d'envelliment que hi ha, doncs, hi ha una dificultat gran, no? I sobretot és que el relleu que hi ha, o que hi pot haver, no és necessàriament passar l'explotació de pares a fills o a filles. En el meu cas, per exemple, jo sóc de ciutat i m'hi he posat de més gran. Val? Llavors, això és un tipus de relleu que també existeix i que, vist els números i... Bueno, i vist com està, almenys a la comarca, com està la pagesia, serà necessària aquest tipus de relleu. I aquest és molt complicat i necessita una atenció especial.
Abans de passar al Lluís, m'agradaria saber per què vas passar-te a la pagesia. Diguem, quin era el teu projecte?
Doncs, mira, formo part d'una cooperativa de consumidors de producte ecològic a Barcelona i un dels objectius que tenim és fomentar que hi hagi més pagesia cap a agricultura ecològica i en un cert moment ens costava, en un cert moment de creixement d'aquestes cooperatives, ens costava trobar productors que ens oferissin verdura variada i ecològica. I a part, és un tema que m'agrada. Vull dir que una cosa també és que t'agradi i l'altra que t'hi vulguis dedicar professionalment, que és una altra història, no? Però jo vaig anar provant i m'agradava, m'ha seguit agradant i, a més, doncs, el projecte econòmicament ha funcionat perquè hi ha una demanda i hi ha un suport dels consumidors.
Des de quan fa que t'hi dediques?
Ara són 14 anys.
Ah, amb la cooperativa o de pagès, també?
De pagès.
De pagès. I la cooperativa, què és? A Barcelona?
Sí. Sí, proveïm aquesta i altres. Vull dir que... I també hem acabat tenint botiga i venem cistelles i així. Són la venda directa, doncs, et permet poder engegar un projecte més fàcilment amb aquest tipus de producció.
I tu, Lluís, llavors em vas dir que no hi veies possibilitat de relleu o com ho veus?
No, a veure, que no hi hagi possibilitat de relleu, no. Vull dir, possibilitat... A veure, el que els pagesos, de la forma que anaven passant de pares a fills, de fills a altres fills, això s'ha acabat. Vull dir, nosaltres ja no podem aportar més, no sé quin nom donar-li això, més matèria humana de les nostres famílies al camp. Nosaltres no podem aportar fills ja, perquè els que la meva generació concretament, el mateix que ha dit la meva, ja va ser, jo deia que era l'última, no era l'última, perquè de la meva generació alguns, quatre, no gaires més, van fer relleu, no? Què va passar? No sé si... Quan nosaltres vam agafar el relleu, què vam fer? Doncs vam agafar camps dels veïns i vam ampliar l'explotació, per dir-ho d'una manera. Eren petites, però es van ampliar perquè les explotacions doncs, eren d'una hectàrea, eren a la màxima dues hectàrees, vull dir, i mitja hectàrea. Vull dir, llavors ja vam fer com una espècie d'agrupació, els que vam poder, no? I vam engrandir una mica l'explotació. Avui dia queden tan pocs pagesos, diríem, de naturals. El Ferran és un que ha vingut aquí i això està molt bé. Però vull dir, a veure, moltes vegades ells si volen ampliar l'explotació o volen tenir accés a la terra o si hem d'aportar un nou pagès perquè els pagesos no seran de la forma normal que es feia, sinó han de venir d'un altre sector, com ell, que ha vingut de la ciutat i li ha agradat el camp. Perquè el camp no és lleig, en el fons. El que passa que el camp es veu el cel d'un altre color, que ara ho estàvem dient, no? Vull dir, per tant, s'han de portar persones que no estaran formades, que no tindran maquinària, que no tindran terres, que no tindran tota una sèrie de coses, i aquestes coses són la que, en teoria, els polítics haurien de preveure que es puguin solucionar d'una manera fàcil, no? Vull dir, potser de cara al ciutadà seria, per exemple, els habitatges d'un lloguer protegit. Doncs, bueno, traduït al camp, vull dir, fer les mesures possibles perquè els futurs pagesos, perquè han de venir futurs pagesos, puguin tenir terres i puguin fer la seva idea que portin sobre el cultiu que vulguin fer. Però si no hi ha terres, que n'hi han, però estan buides o no estan portades, és com si no féssim res.
Quin percentatge de gent de l'àrea metropolitana és alimentada dins de l'àmbit de Catalunya? Teniu alguna idea? Perquè, clar, hi ha moltes importacions, fruita que ve d'arreu, no? De sí. Xile, etcètera.
És molt al·legòric això tot, o no sé si és aquesta la paraula, perquè potser això d'al·legòric vol dir anar a cantar missa, no ho sé. Però bueno, tampoc ens allunyem molt. Els 2.500 hectàrees del parc agrari podien produir molt més del que estan produint, però molt, molt més. Primera, abans pràcticament la ciutat de Barcelona pràcticament que consumia, sobretot acabada de la guerra i així que no hi havia el transport i tot això, es mantenia pràcticament de la producció del Baix Llobregat. També hi havia més terres. S'han perdut tot el cantó del marge esquerre, s'ha perdut, per dir-ho d'una manera, que era el marge dret.
Amb una el Baix producció... Llobregat, diguem, el Delta, no?
Bueno, sí. Vull dir, què passa, doncs? Tot i que podrien augmentar la producció, si no es canvia la manera de l'accés, l'accés, vull dir, no hi ha manera de fer res. Ara bé, abans, doncs, pràcticament, ara nosaltres, a veure, potser ho diem i no és ben bé veritat, no? Però, bueno, algú s'ha de dir. Que diem, un 20% de les fruites i verdures que es cullen a... Verdures, perdona, fruites no, verdures que es porten als mercats, diríem, de Barcelona, municipals, etcètera, etcètera, són del Parc Agrari. L'altre són de l'Ebre i després del Maresme. No hi ha més zones pràcticament deltaiques de produir. Jo no sé si és el 20%, però bueno, diguem-ho, no passa res. El 20% i podria ser més, doncs.
Mm-hmm. Ferran, tu quines dificultats has trobat per introduir-te així com pagès? És a dir, quines passes has tingut que donar?
Home, jo, el primer és la sort, la casualitat d'anar coneixent gent, no? I trobar una persona amb qui he pogut fer una societat o un projecte comú, no? Que és en Joan Llorenç, que és de Sant Vicenç i que té terrenys i és de família de pagesos, no? I ell ha cultivat tota la vida, no? I amb ell, doncs, he pogut aprendre molt i he pogut introduir-me en el sector, val? Però això és, bueno, una casualitat ben bé, o sigui, és simplement un moment en què ell tenia ganes de fer un projecte nou d'agricultura ecològica i jo li vaig aparèixer per allà, no? I a mi em va passar una mica el mateix. Llavors, clar, aquestes casualitats no es donen, no? Llavors, quan una persona vol començar un projecte, el primer que ha de fer és buscar un terreny, doncs la dificultat és trobar terra. La dificultat primera, per nosaltres també va ser una dificultat ampliar l'explotació, perquè bueno, vam començar amb això que diu el Lluís, no? Amb una hectàrea, que és el que tenien la família de propietat, no? I a la que vols ampliar, perquè actualment necessites més terra per poder ser viable, doncs de seguida vam anar, bueno, vam tenir l'opció al cap d'uns anys de, a través també del meu soci i els seus familiars, doncs d'accedir a que ens lloguessin un camp, no? Cosa que per mi sol tampoc hauria aconseguit perquè no hauria conegut aquestes persones, val? Perquè no hi ha un banc de terres on puguis anar a llogar, no, això no existeix. Per tant, o coneixes les persones propietàries o no pots accedir a la terra, val? I al venir de fora no estàs dins de la xarxa que es belluguen aquestes coses. Casualitat també, o sigui, una altra dificultat que va haver-hi és que precisament quan vam anar a llogar aquests camps a Sant Boi, que per nosaltres era un creixement molt important en aquell moment, al cap de no res va venir el tema de l'Eurovegas, que coincidia justament allà, no? Perquè allò està al costat allà a prop de Can Comas. Vull dir que està en el... Nosaltres anàvem allà com a refugi, com dient, perquè a Sant Vicenç anaven a fer l'ARE i ho veiem com una amenaça de dir, hòstia, per aquí no podrem créixer perquè ens estan urbanitzant tot. I van dir, anem a llogar a Sant Boi. I llavors es va venir a l'Eurovegas per allà. Vull dir que tot és, i vinga, doncs a posar-se a fer campanya una altra vegada. Bueno, em vaig introduir també amb el tema de defensa del territori, que és el que toca i el que s'ha de fer en aquesta comarca i crec que en altres comarques també, no? O sigui que les dificultats doncs, són d'accés a la terra, de lluitar contra la depredació del territori, aquesta és la principal i sobretot és d'entrar dins de la xarxa de la pagesia. O sigui, has de poder entrar, perquè fins i tot jo he tingut companys que han tingut problemes per no saber ben bé quin és el preu que toca pagar, per exemple, no? Vull dir que pot acabar en un lloc que no és ni de qualitat ni el preu és viable, tampoc. Vull dir que hi ha molts problemes. Hi ha molts problemes. Després, o sigui, una dificultat també molt gran és que Sant Vicenç, per exemple, tots són camps molt petits, que són de mitja hectàrea, no? Una mujada per aquí i per allà. I nosaltres tenim camps de molts propietaris, no? Això és una... Bueno, són, és més gestió o més... Tot és més difícil, no? Has d'anar aconseguint poquet a poquet i així. Llavors tens la terra separada, vaig molta carretera amb el tractor... tot és complicat i la nostra sort és que tot el que hem plantat ho hem venut i, per tant, hem anat ampliant i hem anat venent, eh? Vull dir que... Però sí, la dificultat és aquesta.
Lluís deia que s'haurien de donar facilitats, no? Però, a veure, i ara tu mencionaves dificultats concretes, però, per exemple, quines facilitats es podrien o s'haurien de donar?
Bueno, el més fàcil sempre és explicar amb coses vivides, no? Però, bueno, és així. Ai, perdó, a veure, no sé, sí.
Sí.
A veure, de la mateixa manera que s'ha trobat el Ferran, que la seva dificultat ha tingut la sort de conèixer un pagès i això l'ha introduït, i això, amb aquell pagès, ha aconseguit la confiança d'altres, que potser no són pagesos, són propietaris, li lloguessin la terra, no? Això és molt difícil per una persona, primera, per una persona que ve de fora i vulgui llogar una terra, li serà pràcticament impossible, a part de que necessitaria molts calés per arrencar, no? Per tant, de la mateixa manera que nosaltres ens vam fer fora com es va acabar la guerra de la terra que portàvem i no teníem res, doncs vam poder comprar un campet al costat. I si no haguéssim pogut comprar aquell campet, la meva família hauria d'haver deixat de fer de pagès, perquè és així de real la cosa. El tenir aquell campet de propietat, que no fa cap falta tenir propietat, però bueno, és així, doncs ja vam poder comprar, com ja m'hi vaig ficar jo, i vaig fer com una espècie de relleu, ja vam anar comprant, vam comprar un tractoret, i així es van ampliant la cosa, no? Aquesta és la gran dificultat que potser moltes persones segurament no entenen i segurament des de l'administració tampoc, perquè no fan res, senzillament. És que no fan absolutament res. És que si fessin alguna cosa, diries, bueno, es fa alguna cosa. Mal fet o ben fet, però es fa alguna cosa, però és que no es fa res. I, a veure, el tema és, no sé com dir-ho, com ell, hi va haver un altre xicot. Es deia Joan Castany. No sé si tu havies conegut, no?, el Joan Castany. Bueno, Joan Castany va tenir la desgràcia de morir, però bueno. Aquest xicot també va sortir de això, com se'n diu, de la universitat. Era pèrit agrícola, em sembla. I va aterrissar, pues, de treballador al camp del costat de casa, on ens havien fet fora. Que de totes aquelles 35 hectàrees que hi havia, només en quedaven dues o tres, que les portaven les altres, les van destrossar. A l'amo, el senyor, que li dèiem el senyor, perquè el senyor era l'amo. El senyor les va destrossar totes, va fer extensions d'àrids, anava a castriua, bueno, un dia t'explicaré o ja us explicaré això. Ho va destrossar tot i a última hora està el trosset que portava el Joan i un altre xicot que tenia d'encarregat que quan allò també el va engegar a dida per l'enclar, no? Pues aquest és per mi el gran repte, no? El gran repte és que la terra hauria de ser una cosa més socialitzada, per dir-ho d'una manera, no? Vull dir, la meva terra, jo perquè he trobat la meva, no és, és terra de tothom, però és comprada, no? Perquè he trobat un altre xicot, potser una mica més gran que el Ferran, que l'ha volgut aportar i li ha pogut, doncs, llogar, i aquí també es tracta de llogar la terra, la consciència de llogar la terra, perquè no es poden pagar uns grans preus. Màxim 1.000. Nosaltres, com anem a la terra, millor, 1.000 hectàrees, any. Netes. Vull dir, no 1.000 hectàrees i després pagar el rec i després pagar... No.
Com 1.000 hectàrees?
Ai, perdona, 1.000 euros hectàrea l'any. Perdona, o sigui, és que a vegades, escolta tu, vols explicar-me massa més. 1.000 euros, 1.000 euros,
d'acord.
No es pot pagar més. I sembla, doncs això és una misèria. Però si tu portes 4 o 5 hectàrees, són 4 o 5.000 euros que has de pagar. I això al camp costa molt de fer, 4 o 5 mil euros. I mira que em vulguis portar 10 o 15, per exemple, que avui dia amb la maquinària tampoc és res raro. Però són 10 o 15 mil euros que tu has de treure cada vegada. Per tant, la terra és una cosa que hauria de ser més socialitzada. És a dir, tu aplegues de fer de pagès perquè ja no... ja ets vell i allò. Un altre hauria de portar aquella terra automàticament. Segurament potser, no sé si potser no hi hauria hagut tant abandons, segurament no, perquè hauria sigut més fàcil adequar les terres a les noves formes de treballar. I aquí al Baix Llobregat ens hem mantenit moltes vegades treballant amb l'idea encara del carro i el burret. És a dir, tampoc hem evolucionat amb aquest tema. No sé, hi ha més coses no, que impedeixen l'accés, però per part de la pública, per part de la gestió pública, em penso que això ni siquiera se'ls ha ocorregut pensar que es podria fer alguna
cosa. Tot comença per la terra, vaja.
No, clar, primer, si no tens terra, no pots treballar. Primer, perquè el tractor a l'última hora el pots llogar. Pots fer coses encara, però si tu no tens accés a la terra, no entraràs mai.
Ferran, tu com ho veus, això? Estàs d'acord amb això que està dient el Lluís?
És fonamental. A més, en el nostre cas que fem agricultura ecològica, compta que ja és un any que no s'ha qualificat com a ecològic. En Horta, encara a partir del segon any, es qualifica com a en conversió. Ja pots dir que estàs en conversió a l'agricultura ecològica i a partir del tercer any és agricultura ecològica i llavors pots accedir a una comercialització millor, per exemple, no? És a dir, que no és que només accedir
això,
a la terra.
Per què s'ha d'esperar 3 anys?
Doncs no, perquè es vagin descomposant possibles pesticides que hi hagin hagut o herbicides o el que sigui, els adobs químics, que es vagin integrant, etcètera, no? Vull dir que hi ha tot un període de conversió que en Horta és relativament petit, en fruita encara és un altre any més perquè es considera doncs, que l'arbre també s'ha de fer aquesta conversió, no? Llavors, això vol dir que necessites una estabilitat, val? A partir del tercer any i després amb els contractes de lloguer que són de 7, comptant que tinguis un contracte de lloguer, que aquesta és l'altra, no? Perquè molta gent el lloga a precari i llavors va d'un any per l'altre i no és legal, però és així. I llavors tens una precarietat total, no? Llavors necessites, per fer un projecte, això ho entén qualsevol, necessites una estabilitat, no? Però és que en l'agricultura encara més, perquè són coses que per començar a collir estàs mesos ja, val? Vull dir que hi ha cultius que són molts mesos. Llavors,
és a llarg, necessites
estabilitat. Necessites estabilitat i en el cas de neorurals, no? o pagesos de nova fornada, no sé com dir-lo, doncs és que a més necessites un període de provar-te a tu mateix, perquè tu tens unes idees preconcebudes, però la realitat fins que no ho fas no te n'adones, no? I aquí tenir contacte amb pagesos del territori també és molt important perquè són els que et transmeten molts coneixements que no es poden transmetre més que amb el dia a dia o l'experiència, no? Mm-hmm. Llavors això vol dir que has de tenir oportunitats, no? O sigui, s'ha de donar oportunitats perquè si no és difícil arriscar-se a invertir en una cosa que encara no saps si... Hi ha moltes fases i hi hauria d'haver com una transició amigable perquè la gent pugui provar i accedir finalment.
I aquí...
Jo l'he tingut i això, comences el primer any de proves, vas veient, no sé què, bueno, i ha funcionat, no? Llavors això ha fet que al final siguem una empresa viable i que funciona, que ha crescut i bé, no?
Quants treballeu?
Nosaltres al camp hi ha Som 6 persones i amb la comercialització n'hi ha més encara, perquè tenim botiga i, bueno, això són horaris i, bueno, hi ha molta història. Uh-huh. I, bueno, és un projecte que funciona, no? Llavors, el que s'ha de tenir és aquesta idea de crear espais que es puguin servir d'assaig, no? Com un viver d'empreses. A Sant Vicenç hem fet la proposta i s'està realitzant un d'aquests espais. Se'ls diu espai test. Mm-hmm. Però, bueno, és una proposta que, com deia el Lluís, o sigui, ha sorgit de la pròpia pagesia i és testimonial. O sigui, s'està parlant de que ara s'han presentat els projectes de 3 persones que opten a entrar en aquest espai test per iniciar un projecte i estar 2 anys en un camp de l'Ajuntament per provar, val? I amb unes màquines i tal, perquè puguin arrencar un projecte i assajar. Val? Clar, estem parlant d'això, d'una persona en tot el parc agrari, no? Doncs això demostra, o sigui, tot i que ho hem de celebrar, demostra la inacció realment que hi ha hagut fins ara, no?
Sí, sí.
L'interessant és que estan implicades totes les institucions i a veure si això és una proposta que tira endavant, no?
Institucions locals i generals, no? De Catalunya també, perquè, diguem, el tema de la terra, del camp, de subministrar aliments, no? De la pagesia en general i de gestionar el territori, es suposa que és un tema general d'interès comú, no?
És que si no posarem tota la nostra confiança en que l'alimentació la solucionaran les multinacionals. I això és jugar-se-la, no? Que penso. O sigui, si ens controlen per tot i també pel menjar, ja plaguem. O sigui, no hi ha sobirania alimentària sense pagesia. Això és més clar que l'aigua. Necessitem la terra, necessitem les llavors, necessitem l'aigua, però necessitem la pagesia també, no? Vull dir que...
Sí.
S'ha de poder reproduir la pagesia. Si no, estem morts com a societat.
Un altre company, Joan Carles Massot, ell és president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, també diu: sense pagesia professional perdem el control de la nostra alimentació i no tindrem capacitat de projectar el futur al sistema alimentari del nostre territori. Fem una petita pausa i tornem en seguida.
Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garsa que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta: la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada la vila és adormida. S'han despertat mullades les fulles del camp d'ofals veí. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de fals. Però alça la testa mullada i fresca, per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha. Dins de la vila ja plora un nen, per als afores corren els vents. I amb el sarró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora que al sortir d'hora el camí que han de fer és molt llarg, el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el pare. Roig tomàtec aquí de verdures collides del seu hort.
La mula sua i el carro crida i l'home tanca els ulls i somia mentre que el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernant. A les velletes capencidetes cap a l'església van caminant, cap a l'església van caminant. I ara jo canto de matinada la vilesa dormida encara. I ara jo canto de matinada la vilesa dormida encara.
Això, davant d'una situació de canvi climàtic com estem veient, potser és més urgent que mai, no? Ho dic perquè que, constantment hi ha amenaces de projectes que van a petar precisament amb el poc sol
fèrtil
que tenim al voltant d'una metròpoli que té moltes boques que alimentar.
Ara, ni urgent, a veure com ho has fet anar això, ni urgent ni no urgent, vull dir, el famós canvi climàtic segurament serà molt més llarg plaç, no? En principi, jo crec que abans ens acabarem els pagesos que ens puguem morir pel canvi climàtic, per descomptat. Ara bé, a veure, és que el que t'he dit abans, no, nosaltres aquí, al Baix Llobregat, jo moltes vegades dic que tenim 2.500 hectàrees i 5.000 propietaris. A veure, això com se menja? Això no es pot menjar. I això, aquests propietaris no hi són. Hi són, tenen la propietat de la terra, però no la treballen, ni són. Llavors, hi ha associacions, per exemple, agràries, que poden pensar o poden parlar com a propietaris que facin de pagès. O també hi pot haver propietaris que fan de pagès. O també hi ha els pagesos, que no se senten propietaris encara que ho siguin. Per tant, el camp pot parlar molta gent i pot distorsionar la realitat moltes vegades. No? Vull dir, la pot distorsionar. Perquè són altres boques que no tenen els interessos dels pagesos ni els interessos dels ciutadans que tinguin aliments de proximitat i aliments per menjar. Avui dia el ciutadà no ho sap, però vull dir, a veure, només falta que anem al port de Barcelona, al port de Tarragona, aquests ports, i veurien les quantitats de tonelades i tonelades o barcos que venen de soja, de blat de moro, i suposo que blat també. Venen quantitats i quantitats immenses d'aquests, no sé si se'n diuen proteïnes, això, que venen de l'altra banda del món. Totes aquestes coses venen perquè aquí ja no se'n produeix prou. Vull dir, si ara ens quedéssim sense aquesta aportació d'aquestes matèries que segurament doncs, es fan menjars elaborats i coses d'aquestes i menjar pels pinsos pel bestiar, pues Espanya en si, no Catalunya, sinó tota Espanya en si, o tota la península ibèrica, que m'agrada més dir-ho, tindria un greu problema d'alimentació. El mateix que estan sorgint a Europa problemes doncs, de subministrament, de gas, de petroli i totes aquestes coses. Vull dir, sortiran problemes perquè no tenim res, perquè ho hem descuidat tot. Perquè, bueno, el secà, vull dir, sí que hi ha l'ajuda de la PAC i tot això, que aquí no tenem. No sé, Ferran, tu, que ets jove, no sé si podeu tenir accés. No, tampoc. Però vull dir, el secà, doncs una persona sola, encara que sigui vell i un dia volqui amb el tractor i es mati i allà s'ha quedat, vull dir, pot dur 400, 500 hectàrees de cereal o de qualsevol altra cosa d'aquestes, no? Amb un tractor i l'altre tractor al costat per anar tirant el gra. Però és que tot i amb això, tan fàcil que és, en produïm poc. Vull dir, produïm poc cereal, resulta que les verdures que sí que es poden produir, sembla ser, pels preus que van, no sé si és per la producció que hi ha local, diríem, del país, o què, doncs tampoc els pagesos hi guanyen la vida. El qual fa també que fa un desincentivar també la gent, no? Estem en una mena de bucle que no s'entén, la veritat sigui dita. Jo si em fan explicar com funciona aquest món és que no l'entenc, vull dir, no l'entenc. Vull dir, els xinos sembla ser que busquen menjar per tot arreu, busquen tot, petroli, busquen de tot, però aquí potser aquí no fem res, vull dir, és que no es fa res, vull dir, és que ja he dit, hi ha la llei aquesta, la nova llei aquesta.
S'exporten aliments també, Lluís, vull dir que tot això hi ha comerç internacional aquí.
Clar, Clar, jo suposo que hi ha especulació.
Hi ha entrades i sortides, no? Vull dir que nosaltres exportem porcs
segurament.
I portem i tot, cereals.
I tots aquests cereals segurament cap al camí canvien de preu més d'una vegada i jo què sé, no? Vull dir, és verdaderament una cosa que se'ns escapa, no? Però l'essencial aquí, en aquests moments, és poder tenir accés a la terra, canviar a... No podem tenir 5.000 propietaris, això no pot ser. Vull dir, les terres... O bé s'ha de fer un fons de terres, com dèiem l'altre dia, Ferran, o que es puguin comprar terres, verdaderament, l'administració, que no siguin privades, llavors. I, evidentment, tampoc no es poden pagar a preus així d'allò, ha de ser uns preus que es puguin pagar per l'administració i facilitar-les a les persones que s'incorporin i ajudar-les a incorporar-se. Que, si no, ens quedarem sense pagesos. I el problema és que potser aquí al Baix Llobregat ens quedarem sense pagesos, però és que em sembla que tot arreu està per tres quarts del mateix.
Ferran, el Lluís deia, bueno, això del canvi climàtic, abans ens morirem els pagesos que vindrà, però la realitat mostra que cada vegada el tema del canvi climàtic el tenim a sobre. I lligat a això...
És que igual alguns hem de plegar perquè per problemes amb el clima, no? És a dir... Perfecte. Una aiguata et fa malbé una collita. Si es repeteixen, vas perdent. Si tens un problema de viabilitat econòmica, doncs et remata, per exemple, no? Vull dir que, en realitat, ja hi som. I es pot agreujar molt més, però ja estem notant de què va.
Sí, i els experts científics diuen que la regió mediterrània doncs, patirà més sequeres i tempestes, etcètera. És a dir, aquí la combinació d'aigua, per massa aigua i gens d'aigua, doncs això ens pot malmetre tot, realment. Però lligat amb això, una cosa que deies tu, Ferran, la qüestió de l'exportació i importació. Resulta que els combustibles fòssils cada vegada és més difícil d'extreure petroli i ho estem veient, no? És a dir, els preus de l'electricitat, comencem per l'electricitat, però del gas i del petroli i dels dièsels, benzines, etc., cada vegada és més alt, més alt, més alt. Clar, tot això afecta a l'agricultura perquè també l'agricultura ha necessitat fer servir cada cop maquinària més gran, no?
Sí, els adobs nitrogenats, bueno, els adobs sintètics es fan amb energia i amb el petroli també, no? Vull dir, s'han de resoldre bastantes coses, no? Perquè tens els transports i la maquinària, però també la fertilització. Llavors, això implica canviar els modes de producció, canviar els modes de comercialització, millorar el sòl perquè aguanti els aiguats, perquè aguanti millor les sequeres, que pugui retenir millor l'aigua, perquè no... O sigui, amb cada llaurada hi ha unes emissions de matèria orgànica i de gasos d'efecte hivernacle, però també hi ha una captació d'aquests gasos, no? Es tracta que hi hagi més captació, fixació en el sòl i millorar els sòls amb la matèria orgànica.
I això com ho veieu? Això
són canvis que impliquen, en alguns és molt fàcil, amb els fruiters que fem aquí, deixant de llaurar, segant l'herba, etc., ja s'està contribuint en molt bona mesura en això, i amb horta és molt més difícil perquè estem acostumats a llaurar molt més. Bueno, hi ha gent que també està provant i sortint-se'n, però potser això també forma part d'aquest relleu generacional. La nova generació ha de promoure aquests canvis també, que ens facin menys dependents d'aquests insums que necessiten el petroli, que es basen en el petroli, no? Tant adobs com hores de tractor.
Això lliga...
El fet de la comercialització directa i local és evident, no? O sigui, molta menys despesa energètica, està clar. Collir el dia, no? O portar d'un dia per l'altre un producte fresc necessita menys energia de refrigeració que fa grans trajectes, també.
Això té a veure amb la permacultura?
pot tenir a veure, sí, la permacultura, entre altres coses, també busca resoldre totes aquestes qüestions. No és l'únic model, no? La permacultura mira d'integrar tots els cicles biològics i químics, bueno, o físics i socials d'una finca, no? Mm-hmm. És com una part una mica filosòfica, no? I pràctica també de disseny a nivell de finca. I, bueno, hem de tenir una visió permacultora també, nosaltres potser a nivell de comarca o de territori, no sé. No sempre es pot a nivell de finca. No sempre, o sigui, els que ho van inventar això de la permacultura probablement eren propietaris i amb bastantes hectàrees. Encara que es pot aplicar a petita escala, fins i tot al balcó de casa teva, però va bé ser propietari per poder dissenyar una finca que sigui estable o que no hi hagi propietat. O sigui,
exacte.
O ser propietari o que no hi hagi propietat, però la qüestió és que amb 7 anys no és fàcil convertir una finca com a una finca en permacultura, no? Però bueno, hem d'anar cap aquí. Això és un altre repte important. O sigui, totes aquestes coses encara vas més enllà que els 7 anys. És a dir, per millorar i transformar el sòl amb aquesta línia necessites molts anys. I quan ho pots disfrutar no t'han de prendre la terra. I amb contractes de 7 anys et pots trobar que quan has arribat a millorar el teu sòl et prenguin la terra com li ha passat amb algun company. No?
Ja. Llavors, ara, a veure, fem una mica de ciència-ficció. Imaginem un altre país en el qual pues, els governs local, general, se n'adonen compte de que l'agricultura és un tema prou important pel país, que s'han de donar algun tipus d'ajuda o s'ha d'ajudar d'alguna manera, s'ha de reintroduir aquesta agricultura a espais que fins ara pues, no es feien servir o no ho tenien clar. Bueno, imaginem, no? Un país, diguem, que intenta millorar pels temps actuals davant dels reptes que tenim davant, no? Canvi climàtic, esgotament del petroli, etc. Quines mesures creieu que es podrien prendre? Fem una mica d'imaginació per veure si algú també ho escolta i el mateix ciutadà, no? Que també
jo crec ha que una d'entendre. Mica... Ho hem anat dient, no? O sigui, hi ha el suport al relleu, el suport a les noves incorporacions, posar-hi més esforços, l'accés a la terra, el finançament, perquè aquestes transicions et porten a un temps de que no ingresses, o sigui... Un canvi d'aquestes característiques en què estem acostumats a llaurar molt i a adobar molt, si s'ha de deixar de fer o s'ha de reduir, doncs hi ha una fase de transició que et quedaràs amb pocs ingressos. Per tant, necessita molt suport econòmic.
Com una espècie d'atur.
Gravar totes aquestes contradiccions, o sigui, no fer aeroports, no ampliar aeroports, no? Preservar la terra, fer totes les polítiques encaminades en tenir recursos. I pensem que ens podem trobar en condicions climàtiques amb molta erosió, o que es perdi terreny cultivable, no? O que es perdi sòl dels propis camps que hi ha, no? Fertilitat, etc. Per tant, hem d'invertir en millorar tots aquests terrenys, en preservar-los, no construir-los, el mateix per l'aigua, no? Vull dir, i fer un sistema alimentari que pugui aguantar aquestes situacions extraordinàries, o sigui, que hi ha d'haver comerç internacional, doncs el que toqui. No vol dir que no n'hi hagi d'haver, no? Però el raonable I el que no té sentit és portar fruita que aquí estem produint, no? Aquestes coses s'han de gravar o s'han de prohibir o el que sigui.
Jo... No, no, estàs tu, Ferran.
Sí.
No, en principi, el meu pensament, no, és que s'han de crear les condicions. S'han de crear les condicions per fer viables les noves coses que s'han de venir. Per tant, el polític, en el fons, el que ha de fer o ha de dir als seus tècnics que estudiïn la manera de crear les condicions perquè l'agricultura pugui per viure. Més que ajudes directes, no sé, vull dir, ajudes directes, que evidentment, si no fos la PAC, segurament part de tota la península, sobretot del secà, doncs no es podria cultivar, perquè la mica d'ajuda de la PAC, doncs potser els hi paga els gastos del gasoil i alguns gastos d'aquests, no? Però vull dir, si no es creen les condicions, i evidentment les condicions vol dir que el que hem dit abans, no? L'accés a la terra, tota una sèrie de coses, això per descomptat. Però després també el que ha dit el tipus de cultiu. Jo aquest tema ja quan entrem en aquests temes nous a mi em costen d'entendre perquè d'allò, no? Però és evident que, per exemple, fer els adobs químics, que evidentment doncs, en aquests moments es necessiten, encara no hi ha alternatives massa clares, doncs això es necessita un gasto de petroli enorme. Vull dir, de vegades en conferències han dit que Bangladesh gasta el 25% de les importacions de petroli en producció de nitrogen, del nitrogen, que és essencial perquè les plantes visquin. Vull dir, doncs clar, vull dir, no sé si s'han de crear aquestes condicions perquè aquesta nova manera d'intentar portar les terres d'una manera que elles mateixes s'autoregenerin també amb més facilitat, sense haver de fer tant gastos de coses químiques i totes aquestes coses, vull dir, segurament també és crear condicions, perquè si no es creen les condicions, tampoc es podran fer. I aquí el problema que tenim és la que ja he dit abans, i ho continuo dint, ho diré sempre, la deixadesa política envers el camp. Aquí, a Sant Boi, me'n recordo fa anys ja, no era per ocupar un camp per prendre-li a la persona aquella, sinó era una demostració de les terres abandonades. Vam fer una ocupació d'unes terres a Sant Boi amb un hivernacle, que allà aquell hivernacle, bueno, jo crec que hi podien viure més de dues famílies perfectament bé, guanyar-se la vida. Hi havia un hivernacle tot estripat, tot abandonat i part de terra lliure també. I amb els parats de Sant Boi vam fer una ocupació aquell camp. Això són exemples, però són exemples vàlids, no? Sant Boi, teòricament, sempre s'ha de parlar teòricament, tenim un govern que es diria d'esquerres. Doncs, durant els dos o tres dies que es va durar l'ocupació, que es va acabar bufetades, també haig de dir-ho així, no va venir ningú a donar suport als aturats de Sant Boi. Absolutament ningú de l'Ajuntament va venir. Ningú, i me'n recordaré tota la vida. No van ni obrir la boca ni fer un gesto. A l'última hora, doncs, va acabar com va acabar, no? I aquella persona, saps què va fer, el propietari d'aquell camp, perquè se sàpiga, el que va fer, la terra ha estat abandonada, ara sembla que la porta una altra, la comença a treballar. Ha estat abandonada pràcticament fins ara, va desmuntar l'hivernacle, que era un hivernacle de qualitat, modern, d'aquests que s'obren sols i totes aquestes coses. Bueno, era un de capella, que bueno, no sé com explicar jo les coses aquestes, era un gran hivernacle, el va desmuntar, i no sé si se'l va vendre per xatarra o el va vendre amb una altra persona perquè el muntés en un altre lloc. I allà es va quedar a la terra. Doncs clar, si anem amb aquesta filosofia pel món, que fem coses perquè l'administració se'n doni compte i resulta que l'administració ni veu, ni sent, ni com es diu allò, ni no sé què, ni oi, ni bé, ni és igual. Doncs clar, haurem d'arribar a situacions més greus, potser. Les situacions que comencin a patir el ciutadà i el ciutadà reaccioni i faci reaccionar, evidentment, a la gent que ens governa, no? Perquè nosaltres, els pocs que som, no tenim capacitat per incidir en pressió. Tenim molt poca capacitat i som molt poca gent. Vull dir, no sé quin tant percent som, per exemple, a Catalunya, potser no arribem a 1%, no ho sé, vull dir, però és igual. La veu, aquesta veu que diu el Ferran, no arriba. perquè no té, sí que té força i té raó, però no, la, no li dona suport a ningú, encara que tothom parla de medi ambient, de no sé què verd, de l'energia verda, de no sé què. Però sí, parlar és una cosa i fer és una altra.
Per on hauria de començar la ciutadania, diguem, a canviar aquesta mentalitat? Per on?
Part del que fa el Ferran, part del que ha fet la història del Ferran, forma part del, del canvi de la ciutadania. Ell ha sortit de les, això, d'associacions de consumidors.
De cooperativa.
Sí, de una cooperativa de consum de productes del camp. No deixa de que influeix en una sèrie de persones de la ciutat a pensar una mica diferent. Però no, no és prou. I dir que la gent s'ha d'entendre que un pollastre o una poma no és allò de vas al supermercat i agafes una poma. Aquella poma ha sortit d'un puesto, etcètera, etcètera, etcètera. I el pollastre també. És a dir, no ho comprèn. Això no es pot comprendre si no es viu. Però els polítics sí que tenen l'obligació de comprendre-ho i saber-ho. Ah, i si no, que no es dediquin a la política. Ells tenen l'obligació de comprendre-ho i saber-ho. Perquè avui dia, i si anem a parlar de sectors de dretes i d'esquerres, qui pot portar més al camp, qui pot aportar i pot desenvolupar polítiques d'esquerres, és el camp, és l'esquerra. Vull dir, precisament, té tot el camp per portar polítiques d'esquerres. I resulta que allà a Sant Boi no en va portar ni una mil·lèsima de mil·límetre, quan va tenir l'ocasió.
No sé què. Ferran, tu com ho veus?
Doncs, a veure, jo crec que alguns polítics ja saben el que hi ha i el que hi hauria d'haver. Però també la indústria agroalimentària és molt potent a Catalunya, no? Vull dir que és de les més importants. I tenen molts interessos. I canviar coses, doncs, els afecta molt, també. Val? I en el cas aquest dels consumidors, de la capacitat que tenen d'influir per promoure canvis, home, hi ha una cosa important que és consumir segons aquests criteris que t'interessen, no? Potenciar unes produccions, potenciar producte local, si t'interessa l'ecològic, doncs l'ecològic, no? O sigui, a través de la teva compra tens una opció de donar suport a projectes que t'interessin. Molt bé. Però no és suficient. És a dir, això és donar suport al que hi ha, no? I escollir millor això, millor allò, tal. És important comprar local. Però els consumidors, en aquest cas, han de fer una acció política, també. És a dir, no és només consumir. Val? Llavors, en les cooperatives de consumidors hi ha aquesta vessant política. Són grups que tenen les dues coses. Consumeixen d'una manera i, a més, intervenen políticament doncs, en la mesura de les seves possibilitats. Està clar que han influït en moltíssima gent perquè han donat a conèixer el discurs. Això ja és una cosa interessant. No? Després, hem de veure tots si ens interessa incorporar això dins de les lluites d'esquerres, també, evidentment. Jo crec que interessa, sí. Com tantes altres coses elementals com la vivenda, no? Vull dir, doncs l'alimentació, també.
Mm-hmm. Molt bé, doncs el temps ja se'ns ha tirat a sobre i, clar, encara quedarien moltes coses per parlar, però avui ens hem concentrat amb la importància que té l'agricultura tant per l'alimentació com per veure quin tipus de societat és el que volem, no? I quin tipus de gestió del territori volem, o si ens és igual que passi el que passi en el territori, que ens posin Eurovegas o que ens facin malbé la poca biodiversitat que ens queda, etc. No? Per tant, diguem que la pagesia no és només un tema de que visqui un sector de gent que és petit, sinó que ens interessa a tothom, que es torni a reflotar. I això per no parlar dels incendis, que un dia o un altre vindran. I llavors notarem a faltar també la pagesia. Si molt bé, doncs, com deies, s'ha esgotat el temps i moltes gràcies per participar, Ferran. I moltes gràcies també, Lluís, a tu. I bé, seguirem parlant del tema perquè, bé, això és una lluita que efectivament hem de portar entre totes i tots, per part dels pagesos, però també per part dels consumidors, i que sapiguem cada dia què ens interessa més, quin tipus de consum volem fer. Gràcies i molt bona tarda amb aquesta sessió de la República.
Molt bé, Pat.
Adéu-siau.
Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula, a Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat, una realitat muda que no poden tapar, ja aquesta realitat... Aquesta...